necessitem una mica d'ajuda també per entendre el que us explicarem a continuació. Els tres acusats pels atemptats de Barcelona i Cambrils seran jutjats per terrorisme, però no pels assassinats comesos durant els atacs. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha donat per tancada la investigació dels atemptats del 17 i 18 d'agost del 2017, que van causar 16 morts i 140 ferits. I ha arribat a la conclusió que no hi ha prous indicis per assegurar que els tres acusats tinguessin una participació directa en els atacs. Tenim molts interrogants sobre aquest sumari i els intentarem resoldre en els propers minuts amb la Carlota Guindal, redactora de Tribunals de La Vanguardia a Madrid. Carlota Guindal, bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes.
Voy a hacerlo muy fácil. Yo quiero asesinar a alguien y compro el cuchillo, pero finalmente yo no acuchillo. Yo no me pueden acusar de asesinato.
Claro, no serías el autor material de ese asesinato. Si compras el cuchillo pero luego lo clava otra persona, tú no eres el autor material, tú eres cómplice, eres colaborador, cooperador, pero no eres...
Pero soy muy cómplice, Carlota.
Sí, muy cómplice, por eso en el caso de estos tres, bueno, los que van a ir a juicio por los atentados de Barcelona, a ver, van los delitos de integración en organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y estragos en grado de tentativa. Es decir, son tres delitos. Claro, no les van a acusar de, digamos, por el... Sí, por el... No les hacen responsables de la muerte de las víctimas, eso es cierto, y solamente van a llevar estos tres delitos. Es cierto que, por ejemplo, en el caso de... del 11M, por lo que estás comentando, en el caso del juicio del 11M, hay que recordar que a Trasorras, que fue el minero, no sé si os acordáis,
sí,
el minero asturiano,
sí,
el que
sí
sacó, digamos, la goma de Oseco, sí, de la mina, de Mina Conchita, a él sí le condenaron, le hicieron responsable como autor de cada uno de los 192 víctimas de los atentados, pero en este, y ahí le hicieron cooperador necesario porque consideraron que sin el explosivo hubiera sido imposible el atentado. Por eso le hicieron cooperador necesario de los atentados. En este caso, pues el juez y la fiscalía consideran que la participación de estos tres miembros de la célula no fue esencial para la comisión de los atentados.
Déu-n'hi-do.
No sé si m'he explicado.
Sí, perfectament. Continuem sense entendre-ho, però ara hi donarem unes quantes voltes més. També ens escolta el Jaume Alonso Cuevillas, que és advocat del Javier Martínez, el pare del nen assassinat a la Rambla. Senyor Alonso Cuevillas, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com ho veu vostè?
No busqueu cap explicació lògica ni jurídica perquè no la tinc. És evident que si un pertany a un comando terrorista i l'acusen, o hi haurà judici oral per pertinença a una organització terrorista que havia planificat un atemptat, que s'ha dut a terme i que hi ha hagut morts, doncs que ha de tenir alguna responsabilitat amb els assassinats. No cal tenir gaires coneixements jurídics, sinó només una mica de sentit comú per entendre-ho.
Clar, és a dir, jo he manipulat explosius i finalment l'atemptat no és per explosius, sinó que és un atropellament. Però s'ha d'entendre, o així ho entén vostè, que també s'hi participa. És un còmplice.
Era una cèl·lula terrorista que estava planificant atemptats, on a més nosaltres hem intentat en tot moment, i aquesta jo crec que és l'explicació, hem intentat veure quina era la responsabilitat dels serveis secrets espanyols en tot plegat. Consta que l'imam de Ripoll va rebre, quan estava a presó, diverses visites de gent dels serveis secrets espanyols, que el tenien amb ell a tota la resta de la cèl·lula perfectament monitoritzats, perfectament localitzats, i per tant, com a mínim, va haver-hi una negligència molt greu per part dels serveis secrets, que justificaria l'exigència també d'una responsabilitat civil per part de SAT, i cada vegada que hem intentat que s'explori alguna d'aquestes vies, ens hem trobat amb una negativa rotunda per part de la fiscalia, que ha estat seguida també per part del tribunal.
I quina explicació hi troba?
Doncs que per part de la justícia espanyola, del tribunal, de la fiscalia primera, del tribunal després, no han volgut que es pugui avançar en esbrinar quines són les possibles connexions o responsabilitats entre el CNI i els serveis secrets espanyols amb l'atemptat.
El jutge ha descartat totalment aquesta teoria de la conspiració sobre l'imam de Ripoll?
Ha dit que no forma part de l'objecte d'aquest procés, la qual cosa comportarà que nosaltres demanarem, si això no forma part d'aquest procés, el que farem serà demanar que es lliuri el que es diu un testimoni de particulars perquè d'ofici s'obri un altre procediment per investigar allò que han decidit de forma incomprensible que quedi fora de l'objecte d'aquest procés. I si no fan fer un altre ofici, com és previsible que no ho facin, ho farem nosaltres com a part.
Entenc que la pregunta és complicada, però què li demana el seu defensat, senyor Alonso Cuevillas?
Jo porto els pares del Javi, del nen de 4 anys que va morir a l'atemptat, i el que volen res els recuperarà el seu fill, tampoc volen, pretenen cap indemnització, sinó el que volen que la mort del seu fill no sigui una cosa absolutament estèril, que com a mínim serveixi per canviar coses. S'han de canviar coses des del punt de vista de la planificació i per això volem saber i volen ells saber si hi ha hagut algun tipus de greu negligència per part dels serveis secrets espanyols i després també, això ja no forma part de l'àmbit judicial, s'ha de canviar absolutament el protocol d'atenció a les víctimes, doncs perquè ells van patir molt, només ens va presentar gent del Ministeri a dir no us preocupeu que no us faltarà de nada i dient nosaltres no volem cap indemnització. Van tenir inclús problemes per recuperar les joguines del seu fill perquè van entrar a casa i van requisar tot per buscar empremtes. S'han sentit molt maltractats també.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Ara ens comentava la Carlota Guindal que en un cas com el sumari de l'11M sí que el miner va ser considerat responsable i en aquest cas no. Per què fan aquestes diferències?
És de sentit comú. No, jo no us ho sé explicar. Fa temps que estem vivint que el dret està molt d'actualitat, tant perquè estem algun pel tema del procés i sembla que sigui una cosa molt complicada i no és així. El dret és sentit comú. Quan una norma jurídica no s'adapta al sentit comú és que està mal feta. Perquè el que passa que hi ha esforços per intentar tergiversar el que seria l'aplicació normal de les normes i responent a interessos polítics, en aquest cas de que no es pugui investigar més quines han estat les possibles negligències per part dels serveis secrets.
Senyor Alonso Cuevillas, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Bona tarda, adéu-siau. Jaume Alonso Cuevillas, l'advocat de Javier Martínez, el pare del nen assassinat a la Rambla. Ja ves, Carlota, que no encuentra explicació.
Sí, yo la única explicación que puedo encontrar es que, claro, los explosivos que a ellos se les hace miembros de, como se les acusa, como ser miembros de, por un lado, miembros de la célula, y por otro lado, por, digamos, obtener los explosivos que se iban a utilizar. El problema es que los explosivos no se utilizaron en los atentados porque fueron los que estallaron en la casa, claro, del Canar el día antes.
La entonces, teoría el es atentado, que si se hubieran utilizado explosivos, luego sí.
Claro, eso es. Si se hubieran utilizado esos explosivos entonces ahí, en base a la misma, digamos, doctrina que se ha aplicado en el 11M, ahí sí. El problema es que en los atentados de Barcelona no se utilizaron los explosivos. Se fue con un coche, con una camioneta que atravesaron las Ramblas.
Bueno, sí, entonces, se improvisó a aquella matanza, sí.
Claro, entonces al final el material para utilizar el explosivo no se utilizó.
Claro,
se
improvisó, digamos, la ejecución final de aquella furgoneta, pero sí que la voluntad de la célula era matar al máximo número de personas. Por eso a veces, en este caso, nos ha sorprendido cómo intenta la Audiencia Nacional encajar todo eso.
Claro, porque al final, bueno, veremos luego, también una cosa es lo que haga por ahora esto es el auto de conclusión del juez instructor, cuando veamos luego ya el escrito de acusación con las penas, veremos lo que la acusación de la fiscalía, y por otro lado luego como hay abogados de acusaciones particulares, ellos luego pueden solicitar, o sea, no, ellos podrán solicitar los delitos que consideren y luego veremos lo que una vez haya juicio, lo que acaba en condena.
Hay que recordar que la mayoría de los miembros de la célula terrorista liderada por Liman de Ripoll fueron abatidos por la policía o murieron en la explosión de Alcaná cuando estaban manipulando precisamente estos explosivos. Vamos a repasar la trayectoria de los tres acusados que serán juzgados por la Audiencia Nacional por terrorismo, no por asesinato. Driss Aucabir es el hermano de Moussa, que fue abatido por las fuerzas policiales en Cambrils. ¿Cuál fue su participación en los atentados? ¿Hola? ¿Carlota? crec que no tenim ara en disposició aquesta comunicació, ja veieu la diferència d'interpretacions. Per una banda, la Carlota no és que faci la seva interpretació, sinó que intenta explicar-nos què és el que està dient l'Audiència Nacional, però per altra banda, Jaume Alonso Cuevillas diu que quan les lleis no tenen sentit, aquestes lleis s'han de canviar, i a nosaltres d'entrada també ens semblava d'alguna manera que la participació, encara que no sigui d'una manera definitiva en aquest atemptat, podria comportar-los com a mínim ser jutjats per assassinat, però es veu que no. Terrorisme i hi ha una altra cosa. No. En fi.